92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nit, sempre amb tu, compartint històries.
Pues molt bon dia, són les 12 i 3 minuts i avui és dijous 11 de desembre. Com cada jornada ens acompanyeu en aquest espai de proximitat, informació i també, com no, curiositats. Avui és el Dia Internacional de les Muntanyes i, clar, nosaltres estem en la província, diria jo, més muntanyosa i que menys honor li fa al seu nom, com és Castelló de la Plana. Este Dia Internacional està proclamat per l'ONU, que vol conscienciar sobre la importància d'aquest ecosistema, que són fràgils, que cobreixen prop d'un quart de la superfície terrestre i alberguen el 15% de la població mundial. En fi, crec i entenc que hem de donar-li, com no, i la importància que té. I com diu ese proverbi valencià, qui puja a la muntanya veu més enllà del seu poble.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
I la paraula d'avui és, com no, muntanya, que prové del llatí vulgar montanea, derivat del de mons, montis, munt o turó. El sufix anea indica territori o extensió relacionat amb els monts. En l'evolució al romà, montanea va donar lloc a muntanya en castellà i també, com no, muntany en francès. En València es va fixar com muntanya amb la característica paralització de la N i la terminació ja.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Llega el primer aniversario del Megatardeo Remember y Éxitos. Un año después, seguimos igual que el primer día, con la pasión encendida, la música de nuestras vidas y un público que es maravilloso. El sábado 13 de diciembre, desde las 16:30 horas, volvemos a la Sala MOM con el Megatardeo Remember y Éxitos primer aniversario. Pista Remember, Jorge Killer, Hosby, Donet Marzá, Vicente Añó, Pista Pop Rock 80s y 90s con Benny García. Porque este aniversario no es solo una fiesta, es un gracias. Un gracias por cada tardeo, cada baile, cada historia, cada locura compartida. Sois vosotros quienes hacéis que Rememberos.es sea una familia. Invitaciones gratuitas hasta las 6 de la tarde y entradas anticipadas en Rememberos.es. Salamón, Avenida Grecia 23, Vila Real, Castellón. Prepárate, el primer aniversario lo celebramos como merecemos. ¡A lo grande!
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Caixa Rural Vila-real et convida a viure l'esperit d'estes festes amb el seu tradicional concert de Nadal a càrrec de la Unió Musical La Lira el proper 20 de desembre a les 6:30 a la sala d'actes de la Fundació. Pots recollir la teua invitació el dimarts 16 de 6 a 9 i el dimecres 17 de 9 a 1 al punt d'atenció del centre social. 2 per persona fins a esgotar entrades. Fundació Caixa Rural et desitja bon Nadal.
Desde que mi madre vive en Domus Vila-real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vila-real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Este invierno, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios. Ven a descubrirla y llévate 2 gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
Soc Joan Pardo y la barbería es la meva pasión. He dedicat anys a formarme per oferir-te un estil diferent, únic i professional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men's Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Covasanta, número 23, de Villarreal.
Diciembre es el mes de la Navidad y también de celebrar algo extraordinario en Castellón. Hace 30 años ocurrió aquí algo que marcó un antes y un después, que llenó de color nuestras calles y que todos esperaban con ilusión. Hace 30 años abrió el primer McDonald's en Castellón y hoy ya son 8 los que dan vida, trabajo y alegría a toda la provincia. Ven a celebrarlo a tu McDonald's favorito y brinda con nosotros por muchos años más de sabor, color y buenos momentos en Castellón.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Miren, tenim així en l'estudi de Ràdio Vila-real, en la 92.2 de la freqüència modulada, a Toni Pitarch. Molt bon dia.
Molt bon dia. Este dia de les muntanyes, que per cert...
Ah, per això, sí, sí.
Jo sóc llicenciat en geografia i història, geografia també, i molta gent ho ignora. Bueno, jo crec que cada dia ho sap més gent també, que ara n'hi ha més cultura, però Castelló és, després de Santander, la província en l'altitud mitjana més alta d'Espanya. Passa que si convivim en la plana, mos creiem que tot és pla, no, no, no. Som la província en l'altitud mitjana, després de Santander tenim la Copa de Plata, no? La medalla de plata, la segona més alta d'Espanya.
El que sorprèn a molta gent és que quan el convides no ha vingut mai, és que la quantitat de muntanyes que tenen, perquè s'esperen una extensió enorme sense ninguna muntanya i així estem rodejats de muntanyes.
Sí, no, i això és el més bonic de Castelló, perquè podem tindre més infraestructures d'hotels i tal, que n'hi haurà en províncies, Alacant és molt més turística que Castelló o València, però i ese interior que diem de Castelló tan bonic, no? No solament Morella, és que Culla, Vesperín i en pobles són impressionants. I nosaltres, perquè ho coneixem, no ho valorem tant, però si ve, no sé, un japonès, no? I al·lucina, perquè a més tenim això que Granada, diuen Granada, sol i nieve, però sí també tenim mar, muntanya, i és que ho tenim tot a l'abast, i a vegades no ho valorem perquè és el nostre, i ho tenim al costat.
És més, les muntanyes se besen en l'aigua de la mar, és a dir, el tenim ahí.
Sí, sí.
Toni, eres notícia perquè esta vesprada presentes un llibre, no?
Sí, a les 7 de la vesprada a la UNED, si l'autoritat i el terme no ho he dit, quan diuen els bous, presentarem Vila-real, la nostra ciutat.
Este llibre, en principi, naix per a celebrar el 750 aniversari de la nostra ciutat, no?
Sí, la veritat que va ser un encàrrec, a mi me va vindre directament de part de Juanjo Clemente, el director de Poble, és una revista en la qual jo col·labore des del número 1, des de l'any 95, pràcticament, des de l'any 95 que va començar, i Juanjo me ho va proposar, segons ell, era un acord que havia tingut amb l'alcalde i tal, i clar, jo pensava que si no l'any passat, el 2024, si no en febrer d'enguany, que era quan concluïen els actes, perquè jo pràcticament el llibre l'estiu passat el tenia fet. Sí que és veritat que almenys m'ha vingut bé per a reposar-lo, perquè les coses de pressa no hi sent tan bé, el llibre com el vi, no? Ha estat ahí en la bodega ahí madurant i reposant, i m'ha servit per enriquir-lo, i inclús tinc que avisar que no és que el dediqui a la joventut, però sí que és veritat que n'hi ha una apartada de l'últim que se diu el patrimoni artístic i cultural de Vila-real, que m'ho he currat bastant perquè al tindre temps m'he dedicat, perquè vaig pensar, bueno, si fique Francesc Targa Eixea, i fique Eixea el segon cognom, perquè tots aquests joves músics, pintors, que tenim artistes, que tenim moltíssim, a Vila-real, el d'escriure llibres és que la gent se creu que tu ensenyaràs de més, no, el que escriu el llibre també aprèn, i ha après moltes coses, i tenim infinitud, un fum de joves que estan fent coses, i me sent molt orgullós d'esta joventut que veig, o que a vegades som pessimistes, ui, el món, no, jo, la història me serveix per a ser optimista, perquè la que ve, la gent que ve darrere no solament són més sabuts que els que ja tenim una edat, sinó que en fi, tenim una joventut molt sana que se dedica a tot i no hem de fer l'excepció de la regla. Sempre n'hi haurà un jove que se droga o que beu i un altre que tal, però això sempre ha passat i sempre som una minoria, no? No hi ha que de fer de l'excepció la regla, i jo crec que Vila-real és un poble molt sa i que tenim molt de futur.
Esta última part que li dediques als joves, per què?
Bueno, no és en especial als joves perquè parla de la cultura en general. Val. Llavors parla de l'art, de tot el que tenim, parla de l'església arxiprestal, no? De Paolo Santo Leocadio, no? Dels murals, dels retaules i tal, del barroc, de l'art del Renaixement, no? Naturalment, el barroc i després l'art neoclàssic i tal. I després, quan arriba el segle XX i el XXI, pues, parla de la gent d'avui en dia que està fent coses. I ahir és quan m'ha aparegut tanta joventut, perquè tenim actrius que estan fent pel·lícules, tenim actors, tenim músics, tenim, no sé, tenim escriptors, escritores, xiques que publiquen contes en valencià, moltíssimes coses que jo pràcticament he descobert posant-me al dia fent este llibre, no? I la veritat que és al·lucinant.
I, bueno, esta és l'última part, que poses en valor tota esta joventut que diu o que fa que no s'acabe la cultura així a la nostra població, o almenys les persones que promouen la cultura i que la porten a cap, en si. Com comença? Com el desgranaries un poc?
Bé, la veritat és que a l'hora de confeccionar el llibre jo primer vaig fer un guió, que després ha sigut l'índex, i naturalment jo com soc llicenciat en Geografia i Història, pues, també volia cuidar una mica l'apartat de la geografia, perquè així tenim un relleu, que estem ahí, sí que estem en la plana, és un relleu bastant pla i tal, una altura, estarem a 40 metres com a molt sobre el nivell del mar, estem a 5 quilòmetres, no?, de Borriana, i estem a vora mar, per tant tenim un clima mediterrani, costaner i tal, però també és veritat que estem ahí, pues, a expenses de la Dana, conforme va passar aquesta Dana de tan mal record de l'any passat, també que ha pogut passar així, i parlem un poc això de com el Millars també ha influït, no?, el relleu i la hidrologia influeix en la economia, no? Si hem sigut una comarca rica, sobretot per la taronja, però sense el riu Millars no haurem sigut res, i llavors el primer apartat és ICE. Després n'hi ha dos capítols dedicats a la història, que es dividís entre 1274, quan Jaume I funda Vila-real, fins al 1707. Per què? Pues perquè el 1706, sabem que va ocórrer el 12 de gener de 1706, quan van venir les tropes borbòniques que van cremar Vila-real i van assassinar a 253 persones de població civil contra un exèrcit professional, que això era molt cruel, però el pitjor no va ser això, encara que això va ser el pitjor per a Vila-real i continua sent, baix el meu subjectiu punt de vista, el dia més trist de la història de Vila-real, però és que l'any següent, el 1707, quan hi ha les tropes borbòniques, que eren les tropes també castellanes, basques i tal, tot el que era Castella, sí, derroten els exèrcits de l'antiga corona d'Aragó, que no solament era València, sinó Aragó, Catalunya, les illes, etc., i mos implanten les lleis de Castella, en el qual eliminen tota l'obra del nostre fundador Jaume I. Eliminen els furs, eliminen el dret civil valencià, Vila-real, encara que no perdem el nom, sí, bueno, també el perdem perquè el traduïm Vila-real, que a les Corts Valencianes encara se pot observar un quadre de Vicent Mestre on estan les viles reials, està Vila-real, no diu Villa-real, en castellà diu Vila-real, per tant, així quan hem recuperat el nom, l'hem recuperat, no hem traduït res, hem recuperat el nom original, i sí que al segle XVIII les tropes borbòniques i el règim de Felip V és quan ve la castellanització i l'aplicació de les lleis de Castella a tota l'antiga corona d'Aragó. Per tant, això és el primer capítol, fins a 1707, i el segon d'història, que el titula de poble a ciutat, perquè clar, de 1707 fins avui en dia, el 2025, és quan Vila-real passa de ser un poble tradicional, agrícola, no? I fins i tot antic en algunes coses i tal, a ser ja un poble modern, més industrial, i fins i tot avui en dia ja en una economia diversificada, el que se diu una economia de serveis, no? El que coneixem per el Vila-real actual. I serà el segon capítol d'història, que ja seria el tercer, sumat al primer, que és ubicació i medi ambient. El quart seria l'aspecte demogràfic, compte com ha anat creixent la població de Vila-real des de 1274 fins avui en dia, com, per exemple, al segle XX se duplica la població, de 20.000 passem a 40.000, però és que al segle XXI, només la primera dècada, de l'any 2001 al 2010, passem de 40.000 habitants a 50.000, és a dir, sumem 10.000 habitants pràcticament a 1.000 habitants a l'any. Això va ser un increment per els que venen de fora, és a dir, la immigració, ja global, ja estem en un món global, mos venen d'Equador o de Sud-amèrica en general, mos venen del nord d'Àfrica, mos venen dels països de l'est, fonamentalment Romania, no? I mos venen 1.000 habitants per any, això n'hi ha poble que ho aguanta, és a dir, a nivell escolar, les matrícules, tal, col·locar aquesta gent, i tot això ho hem superat, no? I després acabo parlant, pues, claro, de la crisi del 2008, és la primera crisi econòmica global que afecta pràcticament a tot el món, perquè avui en dia tot el món el que ens ha defraudat de la globalització és que s'ha globalitzat el capitalisme com a sistema econòmic, però no s'ha globalitzat la democràcia. El més trist és que països com la Xina, que sí, seran molt rendibles i econòmicament van molt bé, però Xina té una dictadura comunista en un sistema econòmic capitalista, que això no se sap com agarrar.
Com venjar-se, no?
I després venen gent con Trump i tal, no? que són, no sé, que s'ha elegit el poble, igual que a Hitler, però que, en fi, apliquen una política que no és en favor de la majoria que l'han votat i tal, i estem en un món molt estrany. Però de totes maneres ja dic que jo la història m'ajuda a ser cada dia més optimista, perquè tu mires com vivia Jaume I. A mi m'hauria agradat ser Jaume I, pues no, perquè Jaume I ni tenia piscina, ni, bueno, jo tampoc tinc una banyera d'hidromassatges, igual, però me dutxe tots els dies que vull, i Jaume I no podia, només podia rentar-se quan trobava un riu, no? És a dir, que la vida de Jaume I, que de fet, com va viure com un rei, comparada amb la gent de la seva època, va viure 68 anys. I jo, que avui n'he complit 69, jo tinc un dia més, com a mínim, que Jaume I. Jo he viscut més que Jaume I i m'atrevís a dir que millor, no? Per això que la gent diuen, abans, antes se vivia mucho mejor. És mentira. És dir, que el món, a pesar de tot, sempre... Quan trobem una dècada, uns anys perfectes, que no han hagut guerres i tal? És igual que a nivell d'Espanya. A nivell d'Espanya hem sigut un país molt violent. Si mirem el segle XIX, del 1808, que comencen els francesos ahí a molestar i a tirar, no, els canons i matar gent i tal, i els cols d'estat que n'hi ha, perquè Espanya ha sigut un país de molts cols d'estat militars, alguns han triomfat o no, però hi ha hagut assassinats i tal. Pues del 1808 al 23F, que és el 1981, el 23 de febrer, van haver 60 cols d'estats o intents.
Això vol dir, la gent ho desconeix.
La gent ho desconeix. És una societat molt violenta. I què passa? Que quan es maquis, que quan s'acaba la Guerra Civil, en teoria s'acaben els tirs, però no és veritat, perquè n'hi ha els més exagerats o més polititzats del règim comunista, del Partit Comunista, que són els maquis, pues se'n van a la muntanya i estan allà d'unes guerrilles combatent la dictadura de Franco, no? Ells venien a Xina, però mataven guàrdies civils i a gent que no tenia la culpa i tal. Però clar, quan els maquis la cosa ja no podien més, no podien seguir, que a finals dels 50, 60, els maquis se ho dicen per agarrar el relleu la ETA, i la ETA està matant pràcticament està fa 7 o 8 anys o 10, no sé quants fan. Per tant, si diem que aquests últims 10 anys són els més pacífics, els millors de la nostra història, no estic mentint, és una cosa en dades objectives. És a dir, el món sempre ha sigut un món violent, i encara que avui dia també està la guerra d'Ucraïna, no sé, n'hi ha lo de Gaza, que això no té nom, no? Aquestes coses. Però a nivell nostre, jo crec que els últims 50 anys ha sigut el millor de la història d'Espanya, i el que no vull reconèixer és que ha d'estudiar història, és que no la coneix. I jo el llibre no el plantejo com una història local aïllada del món. Vila-real és de la província de Castelló, que de fet les províncies són de 1833, que això serà un xollo per a Castelló, perquè on fiquem el primer institut de la província? A la capital. On fiquem el primer hospital? Que no. Castelló fins a 1833 era un poble més o menys, de menys un poble més habitants, no dic que no, però després va tenir un xollo. I Borriana, que Vila-real sempre hem estat ahí, la gent inclús, no, Borriana, la capital de la Plana Baixa. Borriana des del segle XIV sempre ha tingut menys habitants que Vila-real, això també s'ha de saber. No tinc res contra els meus amics de Borriana.
Són datos.
Però són datos. I després també, ahí també aclarís que molta gent encara està en que si la Pola, la mar de Vila-real, Vila-real no té mar, mireu els mapes, Vila-real, tu vas a la tanda, te'n vas de l'hospital cap avall, i quan arribes a la tanda i a la mar, encara queden 6 o 7 quilòmetres, tot això ja és Borriana, Vila-real no dona la mar.
Ja, això és un buló.
El terme municipal no dona
que teníem un tros de mar és un buló.
Això encara n'hi ha gent que se ho creu.
Sí, sí.
I no és així, no, Vila-real no té mar, però això he inclòs també el capítol de geografia.
És molt interessant. El que ahir sí que és de ver és que jo, el que, per lo que t'he sentit parlar, primer has parlat de com veus en este moment la nostra ciutat, i ho veus una ciutat de molta gana de créixer, molta gent jove que té ganes de tirar les coses avant, però després te n'has passat directament a aquesta època de foscor, que és en aquest primer capítol, on sí que tu, basant-te en datos històrics, manifestes la foscor que van haure durant aquest temps.
Sí, bueno, de totes maneres, també hi ha historiadors que parlen de l'edat mitja com una època de foscor, i en el cas de Vila-real i la majoria de pobles d'Europa, Europa naix en l'edat mitja, Vila-real naix en l'edat mitja, en el segle XIII, per tant, és una època de ressorgiment. La foscor seria l'alta edat mitjana i l'edat antiga, perquè pràcticament des que ací van venir els romans, sí, vale, després els musulmans i tal, però ací va haver una època que a banda n'hi ha poques dades i tal, però Europa, quan parlem de l'art del Renaixement, sobretot els pobles d'Itàlia, que eren molt rics, ahí, Florència, Milà, no? Tot això, però això ja és el segle XIII, no? Que és quan ve el floriment de les ciutats, no? I Vila-real naix en aquesta època, al segle XIII, que és, encara que el Renaixement siga ja se considera que va al segle XV, però al segle XIII és quan naixen les ciutats, i per tant és una època molt molt interessant, i Vila-real té una història molt rica. Érem una ciutat reial en representat a les Corts Valencianes, cosa que, com ja he explicat, en 1707 això se talla en sec, i Vila-real tenia molt de protagonisme polític, i després van passar a ser una aldea, un poblet d'una província menor, quan se van inventar les províncies, en 1833, perquè de 1707 a 1833 passen ahí pràcticament no, més de 100 anys, no, que som ahí una... els pobles de Castelló no pintem res ni a nivell estatal ni res, i i després, pues, claro, a base de treball i tal, que així també s'ha de reconèixer el mèrit no solament dels llauradors, sinó inclús dels industrials i els llauradors que a finals dels 50 van invertir en la Subi, en la Plana i tal, i van portar endavant la indústria de Vila-real sense apenes cap subvenció, perquè així ara se critica el govern i en molta raó, però és que quan a l'època de Franco així van fer els plans de desenvolupament. Quin plan de desenvolupament van fer per Castelló? Que van ficar la tèrmica i el grau i poc més, per a de comptar, així els llauradors no van rebre un duro, no? I els joves que avui dia parlen que si en Franco se vivia millor és que no tenen ni idea, han d'estudiar història perquè no ho han vist, perquè no hi havia llibertat per res. Tu un dia un jove s'emborratxava i dia viva la República de broma i podia estar a la presó 15 dies, no?
Bueno, això, a més, hi ha gent que pot contar-lo que claro, fins ara està en bona salut i que pot dir que claro, això és veritat. Perdona, Conter, primer ens ubiques, no?, en ixa, en ixe relleu que té, no?, en la nostra ciutat, després parles d'ixa foscor, però tornes a parlar de la llum, i ixa llum la porta los emprendedors que han sigut així en esta ciutat.
La veritat és que sí, perquè hi ha pobles, ja vos dic, en l'època de Franco, havent d'allò dels planes de desenvolupament, i avui en dia també hi ha molts fons de la Unió Europea que a vegades se perden, però sí, Vila-real, la prosperitat econòmica ha vingut i sa constància, no? Els vilarealencs serem com serem, a més també serem festeros, perquè ens agrada el paelló i la festa amb els amics i tal, però la gent del camp té molt de mèrit, perquè sí, això de foradar les dures penyes és veritat, i sobretot abans d'inventar la pólvora, després la pólvora ens va ajudar una miqueta, però van ser molts anys de transformar tot el terme, que estava ple de garroferals i vinyes i tal, en la taronja, que per desgràcia, jo sou fill de llaurador i no cal que m'ho conten, que ho he vist, pues nosaltres no hem viscut malament, som tres germans, els tres vam estudiar, perquè la taronja, pues, als anys 50-60, pues, no anava mal, però després, a partir d'ahir, inclús l'entrada de la Unió Europea, que jo sóc el primer europeista, jo crec que si Espanya no estiguem dins de la Unió Europea, a la millor més d'algun col d'estat o el 23F, no sé jo, igual haguem triomfat i ara no teníem democràcia, no teníem ahir l'ixa closca de la Unió Europea que mos protegís d'això, però per una altra part la Unió Europea, pues, pràcticament així mos van desmantellar els forts de Sagunt i tal, que no va ser tot bonic dir per entrar a la Unió Europea, per no fer competències que manen de la Unió Europea, els alemanys i els italians, i els que eren els socis fundadors, pues jo crec que així mos van putejar bastant.
Van intercanviar cromos.
A Espanya, claro, eh? I avui en dia, pues, l'agricultura, pues, jo veiem, la taronja no sol és que va mal, és que mos entren taronges de Sud-àfrica, de tot el món, i així nosaltres som els últims. I després pues, estem els fills de llaurador, que damunt, pues mon pare, en molt bona intenció, no? Jo sempre me recordaré d'ell, pues se va morir tranquil pensant-se que els fills morissava, si no rics, que teníem allí dins del nostre ofici, i un sobresueldo, i el sobresueldo és quasi mos fa...
Costa diners.
De pagar dividendos a les finques abandonades que no poden cultivar, i les que cultivem pues perdem diners, perquè avui en dia la taronja tot ho sabem, i ja fa uns anys que en Vila-real s'estan abandonant finques, no? Menys mal que el taulell, pues encara continua sent una indústria forta, però ara haurem de pensar també en Vila-real, que sempre ha sigut emprenedors, a veure què farem el dia que almenys el taulell no aguante, perquè ara encara està aguantant, i Vila-real...
O que se deslocalitzi.
Exactament. Que això, diuen que l'important és que estigui a la seu central,
clar,
i que així vinguin els diners, que se deslocalitzi. Però Vila-real, ja t'he dit, hem viscut uns anys molt bons, la taronja i en el taulell, i ara pues, som una societat de serveis, però haurem de reinventar-nos alguna cosa nova, amb noves tecnologies, el que sigui.
Dona, Conter, Toni, estem parlant del llibre, de tres capítols que té, que a més deu de ser molt interessant, per conforme l'has plantejat, i hem acabat parlant quasi de l'himne del Vila-real, de com comença l'himne del Vila-real.
Sí, això d'industrial
i llaurador. Del Vila-real.
La il·lusió de tot un poble industrial i llaurador.
Sí, sí.
Això més va ocorrir l'any, bueno, l'any que vam pujar a primera, que l'any 1998, va ser un encàrrec d'Alfredo, el compositor de la música. Jo primer vaig fer la lletra, després ell la música. I, clar, una manera de dir-ho simple i ràpid. I això també vull dir-ho. Este llibre, la dificultat més gran que he tingut és que jo porto molts anys, no sé, guardant-me-ho tot, perquè l'altre dia una persona de confiança que li vaig dir, a veure, llig de sobre que te pareix, els publicables i tal, i m'ha dit, ui, com saps ahí tantes coses de l'art i no sé què, se va inclús estranyar. I diu, pues mira, jo recorde, pues encara no era jo casat, els anys 80, 80, 81, no recorde, sí que recorde que jo havia acabat la mili, que la vaig acabar tal dia com avui, de 1978, el dia que complia 22 anys.
Que casualitat, avui.
Perquè avui ne faig 69.
La jubilació, avui el cumpleaños.
Pues, tal dia com avui, jo vaig acabar la mili, vaig arribar a casa a les 2 i ma mare me diu, dutxa't, i dinar, perquè ahir la Fundació Floster estan esperant. Jo vaig arribar a casa a les 2 i a les 4 estava fent classe, i fins que m'he jubilat, jo no he tingut, no he estat un segon al paro, no? Dic, bueno, que per una part també està bé això. Però vull dir que jo recordo que sí que havia acabat la mili, i dos persones, molt amics meus, un és Fermí Font, el president de Socarrats, jo sóc membre de Socarrats, Fermí Font, que era molt jovenet, i Samuel Garrido, en pau descanse, el fill de l'últim alcalde de l'època de Franco, Samuel, que era professor de la UG, professor de Geografia i Història, entonces encara no, estaria estudiant, serien els dos estudiants, que eren molt jovens, i jo me'n recordo que van fer una exposició a l'Arxiv Prestal que es deia L'art del Renaixement a Vila-real, i jo vaig al·lucinar, jo no sabia res de la història de Vila-real, i me vaig guardar una espècie de quadernet que repartien allí, i això encara ho tinc, i li vaig dir a este xic, jo això encara ho tinc guardat, i jo he sigut un poc de formigueta, m'he guardat tot el que eixia del poble, perquè sempre m'ha apassionat la història, per això jo vaig fer magisteri i... Bueno, abans de magisteri, en COU ja vaig agarrar unes optatives de lletres, perquè jo havia fet el batxiller, d'aquell batxiller que fem, elemental i superior, que per cert, jo vaig anar a l'institut des de 10 als 17 anys, a dir, no, és que els xiquets som els xicotells per anar a l'institut. Bueno, és que avui en dia pareix que estem en una bombolla. Jo als 10 anys me creuava la carretera general i al 7 també, que anava al Cedre. Jo vivia dalt de la carretera, al carrer L'Ermita, a la casa dels meus pares, i als 7 anys, del 7 als 10, jo me creuava 4 vegades al dia a la carretera nacional 340 i jo me jugava la vida, i a mi no m'acompanyava mai ni mon pare ni m'abuelo, no? I després he anat 7 anys seguits a l'institut, era una altra època, no? I ara no sé, m'he desviat, no sé per què ho contava jo això.
No, ho contàvem...
Molt bé, i després, quan vaig acabar, vaig fer magisteri, perquè veia que en 3 anys, sense demanar permís, jo en 20 anys me'n podia anar a la mili, però jo tenia ja aquesta espineta de la història, i damunt jo sempre he dit de broma que l'institut me'l van fer per mi, perquè jo en realitat vaig entrar el segon any que funcionava, però el primer encara estaven els obrers, ahir, el 66, jo vaig entrar el 67, en 10 anys, però és que després resulta que vinc de la mili, i el meu amic Pasqual Tirado, que va entrar de secretari de la UNED, li dic, Pasqual, però on pares? Perquè ell també havia fet primer magisteri. Diu, pues mira, estic treballant a la UNED i de secretari, però també estic estudiant història, i ell és el que me va animar, perquè no t'apuntes, que tu, jo sé que la història i tal... I me va animar, el que passa que aquells anys era quan això, que era la nòvia, que mos tenien que casar, mirant pisos i tal, i ho vaig ajornar, vaig pensar, bueno, si me matriculi ara i m'envien a Morella de mestre, com podré vindre jo si examinar-me ja a classe i tal? Total, que ho vaig postergar i després, si no recordo mal, el 87, van ser 5 anys, el 87 al 92, el 87 ja me vaig matricular en sèrio, m'ho vaig agarrar tal, i vaig fer la llicenciatura d'història. No ho vaig fer per passament a l'institut, ho vaig fer perquè m'apassiona la història per saber més. Però un camí vaig acabar, pues, si Santiago Vilanova, molts amics, en els quals he publicat també coses, ja, Toni, per què no te presentes? Pasqual Tirado també havia aprovat. Dir, tots els que van fer història a la UNED, després vam aprovar, perquè allí no te perdonen la lletra a menudo, allí són les classes no massa presencials, però ahí t'entra tot el temari. Ahí no n'hi ha, si fan els 2 dies de vaga o 3, que te lleven temes. Ahí no lleven temes. I a mi jo estic molt orgullós de la preparació que vaig tindre a la UNED, bueno, en la meva suor i esforç, però,
claro.
Però això, i d'ahir me ve tot, no? Jo sempre he estat pendent de la història de Vila-real, però dins de la història general d'Espanya, que a la UNED ahir me van matxacar, i per això soc un expert en història d'Espanya, sobretot del segle XIX, que és el més complicat de tots, i de història universal, perquè la història està enmarcada, dir, quan el crac de la Borsa de Nova York, l'any 29, això afecta a Vila-real, però això afecta a Espanya i afecta a tots.
Claro.
I què diu això? La cucaracha va ser una grip i tal, de tal, però va afectar pràcticament a mitja Europa i a Espanya també, i Vila-real. També jo conté els morts que van haver per la cucaracha, per exemple, dir que diu això, pues, moltes coses. Diu, no, la història local és com si se contara a banda. No, no, la història local està immersa en la història general, perquè la història total no se pot deslligar unes dades, uns fets d'uns altres, no? Va tot lligat.
Quin compromís té una persona quan escriu un llibre d'història de... perquè tots dieu, no, jo ho he investigat i s'ha fet és aixina. Però hi ha interpretació?
Bueno, la història està, diguem, la crítica que sempre l'escriuen els vencedors. Jo crec que l'escriuen els vencedors en les dictadures. Quan estem en democràcia, tots els historiadors podem escriure. I n'hi haurà historiadors més conservadors i més progressistes i tal. Però l'important és que tu, quan fas un llibre d'història, cites a tots, no? Diu, mira, este diu que la guerra la va fer Franco perquè no hi havia més remei, que si no sí que haguem acabat els comunistes. I un altre diu, no, és que en els anys 30, l'any 36, Espanya era un país bastant ric i com Franco i la dreta i tal van provocar una sublevació, per això ens va portar, vamos, que en el túnel del temps, els anys 50 encara estàvem pitjor econòmicament que els anys 20, dir que la guerra civil i ho fiquen, i llavors tu tens que consultar a totes les parts, no? Perquè ningú té la veritat absoluta.
Clar, però tu eres humà. Claro. I tu a l'hora d'escriure, bueno, jo tinc que dir, perquè a mi me passa, jo a vegades faig entrevistes i hi ha coses que me costa dir-les i, sin embargo, les tinc que dir igual, no? Sí. A l'hora d'escriure, és real que el llapis em va més cap a un costat que cap a un altre?
Pues mira, passa una cosa, per exemple, ara que se parla, no?, de que fa anys que va morir Franco, 50 anys i tal, pues jo... me he comprat el llibre de Julián Casanova, que és un historiador de Teruel, que va vindre a Vila-real no fa molt, 3 o 4 anys, va anar a escoltar-lo a la Casa del Mundial, i és el màxim especialista en Franco, i acaba de publicar un llibre que se titula Franco. Qui sap més de Franco, Julián Casanova o una persona que vivia l'any 75? La història té una característica, molta gent no ho entén. Tu, quan més t'allunyes del personatge, més objectiu pots ser, però és que, a més, més coses saps. Perquè què passa? Que tots els governs, no solament el de Franco, que era una dictadura, sinó ara en democràcia, perquè ara que estem en democràcia no desclassifiquen tot el del 23F, que tots pensem que Juan Carlos algo va tindre que veure, però no ho acaben de dir clar. Pues jo crec que quan se morga Juan Carlos ho desclassificaran i arribarem a la conclusió de que això ho van organitzar no sols Juan Carlos, ella sols no, però claro que estava ficat Juan Carlos, no? Okay. Però lo de Franco ha passat igual, és que fins als anys 90 no s'havien desclassificat tots els monuments, tots els documents. Entonces, què passa? Que les persones que en l'època de Franco vivien bé i volen defensar-lo i tal, pues diuen que no se vivia tan mal i tal, però claro, la diferència és que així, en la Guerra Civil, ja ho dic jo, que mon pare no va participar en la guerra perquè tenia 16 anys quan vindre la Guerra Civil i tenia dos germans al front, un en la part de la República, els rojos, i un en la part de Franco. Per què? Perquè estaven fent la mili, eren dos soldats que ni tenien ni ideologia ni pensament polític, però es va tocar a pegar tirs cap a un costat,
la majoria de la població...
i l'altre cap a l'altre. I mon pare, la Quinta del Biberó, no va participar perquè se va quedar com ajudant de m'abuelo, que ja era vell, i se va lliurar de la mili de la guerra, no? Però, claro, a mon pare, si li maten un germà de sa mare, de m'abuela, que era capellà, que damunt era mossèn Asensio, el capellà de la Caixa Rural i el capellà dels Lluïsos, i va ser el primer dels que van pelar, i diuen, no, és que eren elements incontrolats. No, no, a este senyor, i a més jo ho he estudiat això, van ara detindre'l un concejal d'Izquierda Republicana del partit de Azaña, al tanto, un concejal de l'Ajuntament, m'han agradat de tindre la casa, que es diu, no eren elements, eren gent de fora i tal, no, no, no. És dir, ahir va haver els rojos que dien els més radicals, que van ser molt criminals, i clar que els rojos van fer molt de mal en la guerra, i el van fer i s'estiu del 36, quan se va cremar Sant Pasqual, i tot això jo ho conte. Però què va passar? Que a final d'any, a tota aquesta gent més jove, més revolucionària i tal, se'ls van endur ja al front, i el poble se va pacificar. I ahí estava Cabrera Quemaes, l'alcalde socialista, que feia discursos un poc incendiaris, si vols, però gràcies a ell se van salvar molts objectes de l'Església Ciprestal, objectes, me refereixo a escultures religioses. Sant Pasqual no se va poder salvar, però la Ciprestal ahir la tenim. Per tant, s'ha de mirar les dos parts, no?, i tal. I pues, què va passar? Que Franco, no el 39, quan s'acaba la guerra, des del 38 que entren els nacionals en juny, per això la Glorieta se dia 14 de juny, perquè el dia que van entrar els nacionals, després se va canviar el nom, Glorieta, no sé com se diu, 20 de febrer, que crec, no?, la Fundació Vila-real. Però Franco, des d'ahir se dia, fins que se va morir, 15 dies abans de morir, que estava firme mal sentències de mort, això no ho hem d'oblidar. Que a tu no te va afectar i a mi tampoc, perquè érem bona gent i no mos ficàvem en líos, val, d'acord, però tu no pots avaluar. Per exemple, n'hi ha gent que li toca la loteria i diuen, l'economia va bé. No, no, a tu t'ha tocat la loteria, tu te va bé, però l'economia està com està. O tu, vamos, eres un nini que ni estudies ni treballes i tal, no pots fer-te una cervesa al bar. I dius, l'economia va mal. No, no, estaria mal la teua. Dir que per valorar aquestes coses, quan més informació tinguem, no? I un historiador, pues, té l'obligació moral, pues, d'estar al dia i tal. I jo tinc l'avantatge, pues, que la meva mare gasta molts diners en esta vida, però jo m'ho compro tot. Jo això d'anar a la biblioteca i perdre mitja hora per un llibre sol·licitat, tal, jo preferi comprar-me'l, el tinc en casa, i quan he tingut temps, com este dic de Julián Casanova, i l'obligació és estar al dia. Per tant, un historiador que estiga al dia i se lliga els llibres d'un costat d'un altre, te donarà una millor història que algú que llisga només els llibres d'un bando o tal. Perquè bandos no és que n'hi hagi en Espanya, n'hi ha a tot el món. I avui dia, per desgràcia, començant per Estats Units, que és insuportable, n'hi ha hi, no sé, una radicalització, no?, d'un maniqueisme de que tot blau o tot negre o tot rotllo, tot blau, i el món no és així, el món és gris o és blaugrana, no, no ha sigut mai ni blau ni roig.
Ui,
no?
Que li diran que eres del Barcelona, no, blaugrana. Bueno,
mira, jo ho reconec, tu és que tenim una edat, abans que el Vidal pujar a primera eren d'algun equip, i jo era del Barça,
sí, però des de... Però de blaugrana t'he
sigut de 1998 sóc del Villarreal,
clar.
I el diumenge quan vinguin voldré que guanyi el Villarreal, per supost.
Per cert, vas cobrar el mateix que va cobrar Nacho Cano?
Jo del llibre cobraré el mateix que,
no,
que vaig cobrar de l'himne.
Ah.
No, el que vaig cobrar de l'himne i el que cobraré del llibre és la mateixa quantitat.
O sigui, que te col·locaràs en el dòlar.
Ara, Nacho Cano, jo pues, l'enveig econòmicament, però no intel·lectualment, perquè, claro, un home que agarra una lletra i una música i la fica en la intel·ligència artificial i fa una llola i ho trau, pues, no ho sé. Jo no ho afirmaria completament perquè no tinc proves.
Ojo, la que estar ben fet, si no,
jo
no està lligat.
No tinc proves, però no m'estanyaria. Jo crec que això li va costar 5 minuts o menys. I en canvi, pues, no sé, pues, a mi l'himne tampoc és que me costara 2 anys, però va aixir d'este coco, igual que el llibre, pues naturalment, jo no m'he inventat res, ha sigut tot consultant les fonts i tot el material que he acumulat de llibres de sobre Vila-real i exposicions i coses, però les coses, si les vols fer ben fetes o ben fetes la mesura de les teves possibilitats, jo no dic un altre, un ho haurà fet millor, no? Jo no me considero més sabut que ningú, però sí que he dedicat unes hores, i la meva dona, a la qual li demano disculpes en directe, és la que més ho ha patit, perquè m'ha vist que he desaparegut, si no físicament, mentalment, no?
Claro.
Molts dies, que este ja està en el llibre i passa de mi, no? I és que aquestes coses solen passar.
Entonces, estàs dient-me que de l'himne no cobres res?
Però que la gent que se creu que jo tinc una assignació mensual o algo, cada vegada que sona...
Tres d'autor?
Jo tinc un alumne, anava a dir, un amic que se senta en mi al futbol al costat i em diu, mira, Toni, ja sona l'alumne, i tu, clic, clic, no?, cada vegada que sona l'alumne. Doncs pues jo me miro el mòbil, ni me fa clic al mòbil ni a la butxaca, no. Jo és que he sigut molt baratet, no sé.
I el llibre? També el llibre el posen a la venda, tens drets?
El llibre jo sé que, mira, per cert, volia agrair no solament a Santi Cortés, regidor de normalització, sinó al nou arxiver, un xic molt jove que el diuen Miguel Ramos, que se veu que li van passar una còpia digital de lo que jo havia escrit i tal, i li va agradar molt, inclús me va fer algun suggeriment i tal, que per cert esta vesprà també intervindrà i tal, pues es vull agrair el seu interès, no?, perquè també han col·laborat en fer-me suggeriments, que, claro, a lo mejor 4 o 6 ulls veuen més que 2, i dic, si això i tal, i jo els estic molt agraït, la veritat.
Però
vull dir
la
que,
pregunta...
I també agraït perquè tant l'arxiu com la regidoria de normalització li compren a Poble, a la revista Poble, Juanjo Clemente, X llibres, però això, clar, això dels diners, això ho porta Juanjo, jo d'això no sé res. Jo, si al final me conviden a un paelló, pues donaré gratis, i si me conviden a 2, millor, claro.
O sea, que eres barato, en un paellón n'hi ha prou, no?
Bueno, jo espero que me donen alguna cosa més, perquè, claro, a veure, jo no faig mai les coses per diners, però si cobra l'enmaquetador de la revista, cobra la impremta, cobra tal, pues l'autor, que segur no és que hagi invertit més hores, ha invertit les hores del de la impremta i el de l'enmaquetador multiplicat per 1 milió, no per 1.000, per 1 milió, pues jo crec que se mereix alguna cosa més. Jo espero que esta vegada, no? Ja que no sé si farem molts llibres més per qüestions ja d'edat.
Però ja n'has fet uns quants,
Ja n'he fet uns quants, Bueno, això també volia dir, el llibre m'ha costat, però la veritat que com tenia molta cosa feta, perquè jo, per exemple, tinc en Santiago Vilanova, ja van fer els anys 90, 8 carpetetes, una que eren 4, que eren els nostres orígens, i 4 més el nostre temps, que ja miràvem una visió global de la història de Vila-real. Després el meu cosí... Bueno, en Santiago també van fer Borriana a la nostra ciutat, que ahir m'he inspirat en el títol, ja que van fer Borriana a la nostra ciutat, però ha fet Vila-real a la nostra ciutat. També van fer la guia didàctica del Museu de la Taronja de Borriana, cosa que estic molt trist perquè és pràcticament l'únic museu que jo sàpiga que existís d'Espanya, de la taronja, i que
sí,
està tancat perquè falta ahí finançament. I després també el meu cosí Domingo Font, que ell, curiosament, el diuen Domingo Font Pitar, que jo sóc Antoni Pitar Font, però a més són cosí germans per Font, que a vegades diem de broma que la revista Font la van dedicar a nosaltres, perquè som Font. Hem publicat molts articles en la revista Font sobre coses de Vila-real, més que res, en això de la memòria històrica, sobre la Guerra Civil i aquestes coses, i però també van publicar un llibre sobre els bombardejos de Vila-real durant la Guerra Civil, que va ser el Premi d'Assaig del Certament Literari del 2010. Anteriorment, el 2006, havien publicat Vila-real del temps de la República, i l'any 2016, que feia anys, crec que en 90, quan he fet el 2016, 36, 80, no?, de la Guerra Civil, vam fer una exposició i com a catàleg de l'exposició van fer un llibret, dic llibret perquè nosaltres teníem 1000 i pico fotos que era potser un bon llibre, però es va fer un llibre molt, molt primer,
diners, sense
fotos,
diners,
no, només en text, sobre la Guerra Civil, on tractàvem ja també aquest tema, és a dir, que publicat tenim bastant, no?, relacionat amb el real.
Per cert, memòria històrica o memòria democràtica?
Bueno, mira, el treball este que vam fer l'any dels bombardejos, que era el certament diré, el 2010, ho vam titular, s'havia de ficar un lema, una cosa era el títol del llibre, que seria els bombardejos de Villarreal durant la Guerra Civil, i el lema era Memorial Democràtic. I després això, jo li ho vaig dir un poc de broma al regidor, que ara és diputat en Madrid, Alberto Ibáñez, i dic, Alberto, te ho has copiat, perquè sent Alberto Ibáñez regidor, també de portar la memòria històrica o com li va ficar, pues crec que se va ficar això, Memorial Democràtic, i nosaltres ho havíem ficat ja com a lema el 2010. Per tant, jo sóc més partidari de Memorial Democràtic.
Però tu també eres d'aquests historiadors que llegeix un llibre i diu, això és mentira.
Bueno, depèn. És que, claro, més que mentira, de vegades se manipula, no? Perquè a vegades si tu dius, la caca és bona perquè les mosques ho demostren. Un milió de mosques van a la caca, algo tindrà la caca que van les mosques.
Sí.
Claro, és manipular, és dir que... La manipulació es pot fer de moltes maneres, en exemples que agarren, diguem, de l'excepció se fa la regla, etc. No? I no sé, si hi ha historiadors, o anomenats historiadors, com Pío Moa, que és un senyor molt franquista, o el mateix este del ara no m'és el nom, de memòria.
Ja bé, però ara, per exemple, a mi em passa, sí, no?, que quan donen una notícia, jo me sorprèn contestant-li a la televisió o a la ràdio dient, això no és veritat. A tu te passa?
Me passa molt, molt a sovint, i més ara des que estan les noves tecnologies, és fake news, que se diu, vamos, que és una cosa que clama al cel. Mira, no vull anar més lluny. L'altre dia, jo vos sent bastant, vas entrevistar a un regidor d'un poble d'ací a l'interior, molt bon xiquital, no m'té igual el partit, que tu li vas preguntar, anem a veure a l'Ajuntament, quan els que maneu proposeu una cosa, l'oposició ho accepta, o al revés, quan l'oposició vos presenta una cosa, ho accepta, i ell va dir que sí, perquè, clar, els ajuntaments, normalment, els pobles menuts, no se fa tanta política. I a mi va ser molt de mal que diguera això. Diu, quan se fa més política és la Diputació i les Corts Valencianes. Llavors, aquest home que està en política, política que vol dir renyir? No, no, política és arribar a acords, que és més polític que els blaus i els rojos diguen anem a fer així una font a la plaça perquè a la plaça s'ha quedat lletja i si recuperem la font serà bonica i tots... A...
Pitar sense els últims plens de l'Ajuntament de Villarreal, els està sentint-los?
Els plens no els sent perquè ja els vaig sentir en directe i ja em van avorrir i aquest mig any que vaig ser regidor i no n'he tornat a sentir cap. Se fa massa demagogia. Jo als partits i als polítics no els evalue per d'on venen o van, sinó com són. I a vegades sent, mira, per exemple, la tria va estar este senador de Villarreal, que no m'és el nom, tu m'ho diràs. Llorenç. El conec personalment, naturalment, però el vaig sentir que el vau entrevistar i no l'escolta, i este xic és que parla tan bé, és Jaume Llorenç. I no m'importa dir-ho, Jaume Llorenç és un tio que parla molt bé, és del PP i què, però parla molt bé. Vull dir que jo no avalue la gent per d'on venen, però en tots els partits hi ha gent que quan parlen de cada quatre paraules tres són mentides. I no vol dir esplayar-me més. Ahir vas entrevistar una xica que, vamos, per la joveneta que és, més radical, era pitjor que Mazón, ho estava justificant tot. Ostres, me va parecer fatal. I m'ha igual que siga diputat autonòmica d'un partit o d'un altre. I jo el que no m'agrada ho dic i punto. I per això no he triomfat en política, he estat mig any imaginant. Però jo dic el que penses realment sense fer mal a ningú, el que penses que és bo pel poble.
Sí,
però la política no va d'això, va d'això, pues, ve molt de teatre, de... en fi... A mi m'ha decepcionat molt la política activa, perquè tots hem de ser polítics, tots hem de participar, dir jo no vote, jo no, tens que anar a votar, després no te queixes, tens que anar a votar, tots som polítics.
Clar,
passa que uns mengen de la política i jo no he menjat mai, perquè és mig any de regidor, jo seguia cobrant de l'institut, i només per assistències me donaven ahir per la gasolina, donar i vindre.
Sí, el que passa que els idearis dels partits te'ls venen mentre tu tens la possibilitat d'anar i votar-los. El problema és quan aquests idearis no se fan realitat perquè diuen que no poden. Ahí ve la decepció.
Mira, tornant a esta xica d'ahir, que cuyo nombre no quiero acordarme, jo crec que vaig dir, mira, era una xica joveneta que igual és sabuda, que no parlava mal, no parlava mal, encara que el que dia no m'agradava, i dic, igual té una carrera i tal, però com no té faena, diputada... no té ofici ni benefici, pues ara el que vol és ficar-se el pegament i assetar-se la cadira mentre no tinga res més, i té que dir tot l'ideari del partit, de la P a la PA, i això ja ho havíem sentit mil vegades, i això ho fan des del PP, des del PSOE, ho fan tots, per desgràcia, és que és així.
Bueno, la meva feina és preguntar-li el per què, que era el que li vaig preguntar, perquè no deixava l'acta.
Sí.
I això és el problema de que no tinguem amics a cap puesto.
Per això t'he dit que jo quan faig un llibre d'història, la gent dirà, claro, tu com vas ser del Bloc, pues no sé què, no, pues jo vaig ser del Bloc, com m'hauria pogut ser, jo què sé, de la Llenca, no? Però jo sóc historiador, jo sóc molt seriós, i quan escric una cosa, mira el que diuen uns altres, i sobretot això és dels últims anys, perquè tu parles, jo què sé, de Polo Bernabé, pues Polo Bernabé seria un home molt conservador, però va fer molt pel poble, i això també ho hem de mirar, no? Per exemple, mira, el doctor Gosalvo, sí. Jo crec que va ser els meus amics de compromís, li van llevar un carrer a Castelló, però a mi me pareix molt mal. El senyor Gosalvo va firmar les normes de Castelló i després va guanyar la guerra a Franco, i era metge, va tenir que guanyar la vida, i si el van ficar jefe de sanitat, pues l'home se va adaptar. Per això li teniu que llevar un carrer, me pareix molt mal, és a dir, que a vegades lo de la memòria esta democràtica o històrica i tal, també se'n passen pels dos costats, uns i altres, no?
Jo crec que estàs esperant iran a que els firmes, els signes, els llibres, perquè així en directe dones molt de joc. Jo quasi que m'estires de la llengua i allò de... Mira, què te pareix l'evolució del Bloc?
Però mira, espera...
Què te pareix l'evolució del Bloc?
Pues el Bloc era un partit que aspirava a reivindicar les coses nostres, però quan han vist que en això no n'hi ha prou per arribar a Madrid, o inclús arribar a València, perquè estava al 5%, pues ara s'han ajuntat en gent que no pensa el mateix. I entonces, claro, a nivell, diguem, ideològic i tal, pues és un desastre, i a millor a nivell pràctic, pues és a compter perquè arriben allí, però després què passa? Que no poden dir tot el que això perquè han pactat amb gent que tenen que dir altres coses, i és molt complicat. Jo reconec que un partit nacionalista valencià, així no som el País Basc i no som Catalunya, i mentre no siguem el País Basc ni Catalunya no clarirem mai res, perquè així mentre manen els partits de Madrid, pues sempre serem una autonomia d'últim nivell. I això és que la gent no ho comprenga, pues ja està. Ara, si mentre estan els que sí que volen defensar la terra, que no dic que no, jo he sigut del Bloc, jo estava convençut, i jo, no sé, sou fill de llauror i volia que les taronges o que podien fer, no? I el taulell, tal i qual, però veig que un dia ara això no és possible. El Bloc, si se presentara a les eleccions, inclús a les municipals, no sé el que trauria, però les autonòmiques no arribarien a València i a les generals no arribarien a Madrid. Per tant, és normal que s'ajunten, també, no dic jo que no.
Sí, però en València se diu Seachi i que no lliguen, no?
Però
com se diu, com se diu...
Però és complicat. El problema és que Espanya és un país massa bipartidista. De fet, tots els que s'han afegit allà, des de Ciutadans fins a Podem i tal, tots estan fracassant i al final així té que ser tot blanc o negre i a mi és el que no m'agrada.
Claro,
bipartidisme.
Comencen a desaparèixer coses com, per exemple, una ràdio local
claro.
Que és d'una ciutat molt bona, comencem a perdre...
És que, clar, tindre una ràdio local com esta i damunt que te parlen valencià, això ho pot defensar millor el Bloc que no el PP o el PSOE, en tots els respectes. Això no vol dir que jo tinc amics del PP i del PSOE que també són conscients de aquestes coses. El que passa que l'ideari del partit se'n recorda quan se'n recorden, a veure, ells pues no es pareix bé, però estan allí per lo que siga. Per això vull dir que jo sempre preferís que a Madrid n'hi hagi 20 partits que no que n'hi hagi 3. I quan la gent diuen que això és un lío, cara de que el govern Frankenstein de Sánchez, pues jo què sé, pues Sánchez està allí perquè la majoria de partits l'apoyen. I què li passa a Feijó? Que com només pacta amb Vox no governarà mai mentre no pacta amb Vox o ella sola es traga majoria absoluta. I això és molt difícil. Jo crec que on hi ha 10 ulls, millor que 2.
Sí,
i les majories absolutes així hem patit la de Felipe, que també Felipe ara no vull parlar més d'ell, que també se n'ha anat del Perol, com el mateix Aznar, que tenen encara un mono que se creuen que encara són presidents del govern, i això és que se'n vagin a jugar a la petanca, els dos, no? Però vull dir, hem patit la majoria absoluta de Felipe, hem patit la d'Aznar, i això m'han paregut, vamos, que Espanya iria bé i tal, però han sigut uns anys fatals, i el millor és que n'hi hagi representació de diversos partits i que se discutisquen les coses. Això és la democràcia. Ara, no hi ha per què discutir o parlar, insultar-se i tal, com era el Parlament. Jo me'n recordo l'època de la Clave, que veies a Carrillo i a Fraga, jo aquells programes me'ls tragava tots, en Balbín. Ara veus que, no sé, de no res, ja l'un li diu a l'altre feixista, l'altre li diu comunista, quan així comunistes ja no queden feixistes, no ho sé, perquè l'extrema dreta està creixent.
No, i comencen a traure però... la vida personal de cada un, que això és el pitjor,
que tampoc tindria per què.
Això és el pitjor. Hem fet un bon repasset,
La veritat és que la política del dia a dia està molt lleig últimament. Jo no tinc cap mono de tornar ni de regidor ni res, no.
Sí, el que passa és que jo el que no crec que són ja les majories absolutes.
Per això és que quan hi ha majories absolutes se tendies a abusar, no dius, deuria per què, però se tendies, perquè tu no pots governar per tots, perquè hi ha un autònomo que vol que quan li vinga la pensió, que no, que els autònomos estan pagant pensions baixetes, jo ho reconec, jo vinc del món del funcionariat i jo estic molt satisfet de la meva pensió, però tampoc crec que sigui injusta, perquè mon pare era autònom i llaurador, i jo després quan me vaig jubilar vaig dir, ostres, jo cobro 4 o 5 vegades més que mon pare, però pues, almenys estic cobrant el que li diuen a mon pare, que l'antimat de tots anys que no cobrava res, amb l'excusa que era llaurador i damunt llaurador de taronges que ara no traia cap
perra. No vale cap perra.
Però clar, jo dic, això com mon pare se va jubilar als 65 anys, en teoria, perquè el llaurador després, encara que sigui en trampa, tu ja n'has de l'hora d'estar que s'han mort, eh? Mon pare el primer. Però, clar, si tu te jubiles en 65 i cobres, jo què sé, 4 o 5 milions o 10 de les taronges, pues a poquet te paguen pensió, vius bé, però després de les taronges no trau res, és el que faltava, i, en fi... No és fàcil, de tots modos...
Clar, però la política està per això, per està avançar, per a veure les justícies que n'hi ha en la ciutadania, claro. I d'alguna manera fer una societat de benestar.
Jo, de veritat, bàsic. A la que no me tragui és l'Ayuso. L'Ayuso serà molt guapa, però és una tia que és una mentirosa.
Ah, és guapa?
Que mentir. Bueno, tampoc és lletja, no és que jo estigui enamorada d'ella.
No.
Però vull dir que és una dona que va dir que va de guapa, però que quan obri la boca la caga sempre.
I bueno, hi ha gent que quan obri la boca diu, uau...
I tots aquests líos que està muntant, que és el seu novio i tal, resulta que el fiscal general, jo no sé si és culpable o no, però ahir el delicte l'ha fet el novio de l'Ayuso i ara ho paga este xic, no sé, al més del Sué també són tontos, ho han fet mal, no ho sé, però vull dir que la política està molt en merda per gent com l'Ayuso o per gent com en Mazón que mentissin molt, no?
Bueno, en este cas...
I després, claro, el Ábalos i estos que fitxa Sánchez també deixa més estar, no?
Sí,
que n'hi ha cada un que dius, bueno.
Clar, però en este cas estem parlant d'autonòmic i nacional, en la política local també passen coses i moltes tampoc es poden contar com ho compten a nivell autonòmic i a nivell nacional, que és trist que els mitjans independents que queden en siguin molt pocs.
I ese és el problema. Mira, jo tinc una filla periodista que se dedica a donar classe perquè el periodisme està molt mal. I mira, mon pare que era llaurador li deia, mira, xiqueta, se guanyarà antes la vida la teva germana que va pa mestra que tu de periodista, que si no te'n vas a Madrid o a Barcelona, si no n'hi has de fer.
Clar.
I no és el problema a Madrid i Barcelona, això és un altre, que està tot centralitzat i la gent ho veu en el futbol. E Guardiola... Ahir, antes del partit, va fer una roda de premsa i li preguntàvem pel Madrid i Guardiola, en contra d'insultar-los, que és el que se mereixien, pues va dir, pues Xavi Alonso que se la saque i que me con la suya. Va dir, bueno, però és que en Madrid, igual que en el futbol, només volen que se parli del Real Madrid, quan parlem de política només hem de parlar de l'Ayuso. L'Ayuso és presidenta autonòmica. Algú sabe el nom d'algun president autonòmic? L'únic que se sap, la gent d'Espanya, és l'Ayuso i Mazón per coses encara pitjors. Si no, és de més, ningú sabe qui és el president autonòmic. Bueno, almenys catalans, qui és en l'Illa, no? Qui és en un poc, no sé. Però pocs presidents autonòmics coneixem. I, claro, tenim una premsa molt centralista, que només parla de Madrid, i damunt massa partidista, conservadora o progressista.
Bueno, això també
blanc,
els va bé als polítics locals,
no sé.
Que no es pot...
I més avui en dia que els diaris no se venen, la gent ens informem per internet. Aquí és un altre avantatge, perquè tu pots veure la fake news de dretes i la fake news d'esquerres, i després valores, este assatger acaba així i este acaba allà, pues arriba una
bueno,
síntesi...
Bueno, també l'algoritme selecciona, eh?
Bueno, també l'algoritme...
Cuidao...
Això és veritat.
Cuidao que...
Però tu, segons el que entres, l'ordenador també t'entén, diu, a este li agrada més això, i si jo consulte més el Villarreal, me troben més notícies del Villarreal Club de Futbol que la Real Societat, per exemple, no? Entonces, això també tu tens que mirar quins mitjans consultes, claro.
Investigar.
I, abans, no
i no cansar-se, no?
No n'hi ha més.
Feliç aniversari.
Pues moltes gràcies. Bueno, esta vesprà ja vos dic que no vingueu, que no cabrem a l'Unet.
Bueno, esta vesprà tot el món allí. A quina hora és?
És a les 7.
Val.
Però ja t'hi dic, no ho dic de broma, per fer-me el xulo, però, claro, la gent... Si s'ha corregut la veu, que el llibre se regala, la gent quan regalen alguna cosa, encara que sigui el llibre, la gent se peguen les ventes. I això és el que tinc por jo, esta vesprà.
Toni, una...
No per lo bé que escrigui jo, la bona història que sóc, la gent vindrà perquè és un regal, claro, és que és un regal.
Un plaer. T'has plantejat l'any que ve vindre a fer-me companyia una vegada a la setmana?
Dona, tan seguit. És que estic vivint al Maset.
Tan seguit, diu.
És que estic vivint al Maset.
Doncs tens moltes coses que contar,
estic molt relaxat, sí, coses moltíssimes.
I des del punt de vista de deixar llibertat, de
sí,
parlar de
jo,
dels dos...
Jo quan parlo no me dec ni a ningú partit. Bueno, abans encara estava mon pare, no?, que això, però ara que sóc lliure totalment...
Ojo, una persona diu, que és lliure a quina edat?
Bueno, també sóc casat, lliure de tot, amb això, que la que la mana en casa és la dona, és la dona.
Bueno, la que mana en casa és la dona, però llibertat d'expressió ho té que tindria uns anys, no? Per a poder dir, i això ja s'ha acabat.
Ah, això sí, perquè, clar, jo ara no estic en actiu, estic jubilat, home, i no crec que ningú me llevarà la pensió per expressar-me, no? En llibertat, que tampoc... Tampoc estic parlant mal en contra de ningú, dic que tots els partits tenen contradiccions.
No, estàs parlant com un historiador que investiga els dos punts. Però jo he sentit també allò de votar que si no, no te pagarà la pensió este mes. Això també ho he sentit jo en
això
eleccions,
sempre s'ha dit, això és mentira. Quan
quan
a Felipe ja ho diuen, votem a Felipe que no es paga la pensió. La pensió ni se la va inventar Franco, ni se la va inventar Felipe, ni Aznar, ni ningú.
Bueno, tu aprofita-la, que segur que tu la cobraràs. No sé si jo arribaré a cobrar-la o no.
La veritat que ja porta 9 anys cobrant-la i l'únic mes estrany va ser el primer mes que vaig dir, bueno, serà veritat això que sense haver treballat tot el mes el dia que toca meu ingressant? I després vaig veure que és veritat això, veus? Me va sorprendre gratament.
Tu no quan era un autònom quan li paguen una doble, que això no ho ha vist d'ell en la vida.
Ah, bueno, una altra, tinc que dir, els professors, els funcionaris, jo m'he jubilat com a professor de secundària d'institut, perquè vaig començar de mestre, vaig treballar 15 anys de mestre, perquè havia fet oposicions, vaig fer una segona oposició, a mi ningú m'ha regalat res, i m'he jubilat de professor d'institut. Pues els mestres, igual que els professors d'institut, quan mos jubilem tenim 14 pagues, 2 al juny i 2 al desembre. Però mentre som professors no tenim 14 pagues, que això la gent està molt equivocada. Mentre som professors cobrem al juny pagueta i mitja, una ajudeta, i a Nadal pagueta i mitja. És a dir, que el que cobra 100, el que cobra 100, a Nadal 150, i a juny 150. Ara, si eres jubilat, si cobres 100, a Nadal tens 200 i a juny 200. I ara sí que tinc 14
però
pagues.
Però cobrareu puntual.
I puntual, sí,
quan
sempre.
Quan estaves en actiu, cobraves puntual?
Cobrava puntual, llevat alguna excepció, a vegades que hi havia un canvi de govern i tal, però normalment puntual sempre.
És que últimament la cosa està marejadeta, eh?
El que passa que després van vindre a haver uns anys de molt de creixement, els primers anys, jo vaig començar a l'època de Suárez, claro, jo vaig començar a treballar l'any 79 i tal. Però després, no sé si va ser ja l'última època d'Aznar, o Zapatero, tal, i ja venien les retallades, no? Com hi havia any que, home, i un any que hem passat un any pujat tot, ha tingut que cobrar un poc menys que l'any passat, i van venir retalls que n'han fet tots, eh? Això soc neutral, eh? Mos han retallat Zapatero, mos va retallar Rajoy i tal, perquè a vegades en l'excusa d'una crisi que s'ha pujat la gasolina, home, pues més de sort, que si jo treballo al meu poble només se notarà per un mestre de Vila-real que vaig a, no vull dir a Morella, però jo què sé, a Janeta tots els dies, si de molt li han pujat la benzina, li has de baixar el sou, home. Al contrari, el tindries que pujar perquè li resulte... No
bueno, i lo de retallars han tingut tots els partits, ara està allò de la tassa de FEM, que la gent en Vila-real li fa una manifestació al Partit Socialista de Compromís i en Castelló li fan al Partit Popular i Vox.
És que clar, això...
És a dir, és que és el mateix.
És que això és general a tots. Per tant, si aquesta taxa està mal muntada, però igual el PP que el PSOE ho haurien d'explicar, perquè això és per tots els pobles, no és que s'ho hagi
Compromís
inventat...
Compromís i Vox també, eh?
No és que s'ho hagi inventat Belloc ni Maria Fajardo, no? És dir, que això ho tindré que tindre clar. I clar, mira, jo per exemple estic vivint en Santa Quitèria, que és terme d'Almassora, i allí paguem des de fa anys 90 euros a l'any de residus, i 90 jo m'he vist a molt de comptes, perquè allí, clar, al mas entre, que talles la gespa i tal, sempre hi ha coses que tirar, i això m'ho és molt rentable, 90 euros, no?, i tal, i allí el IBI va a part, pues si així ho haguem fet igual, veus, en Almassora ho han fet molt bé, en canvi Castelló i Vila-real, pues tenen este lío perquè... L'IBI no para de pujar i ara ve això de col, i clar, hauríem de mirar d'alguna manera de compensar-ho. Encara que a vegades però la gent, clar, jo comprenc que les economies més dèbils, això es pot debilitar un poc, però jo no sé.
Així el que no comprenc és la regla de Teresa, de si antes teníem l'IFEM dins del mateix rebut, perquè ara no traeu el que antes pagàvem dins. No
jo crec que el problema ha sigut més que res de comunicació i no d'ara, que he vist que Maria Fajardo fer reunions, el José Benlloc inclús va baixar ahir als manifestants i tal, però això se fa abans, això se fa mig any antes de l'impost, tens que estar fent una campanya de conscienciació explicant-ho
bé. Bueno, com tu, que tenies ja el llibre amanit antes de l'estiu i aneu a presentar-lo ara, no?
Això, molt bé, que repose i fer-ho en tranquil·litat, claro.
Toni Pitar, m'he divertit molt, sí. Ha sigut...
Bueno, i si li he faltat algú, perdoneu, que és, no, jo parlé...
Dona compte, ara s'ha curat
en el
salut,
cor,
no?
En el que jo sengui, no he volgut faltar a ningú i és el que pense, però ningú me farà canviar, tampoc, a aquestes edats.
Moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres.
Ahora Son días de regalar y regalarse. Son días de Navidad. En Óptica Villarreal tenemos las mejores marcas y diseños en gafas de sol y graduadas. Regalos que unen y alegran la mirada de la Navidad. Estas Navidades regala Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Bon Nadal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío XII, 30.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Eutens, ben propet. Tens de tot.
Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Ya ves, no me quejo ni me quejaré. Mi sed, mis recuerdos y alguna canción son hoy mi premio de consolación. ¿Y tú qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue de aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar. Muy bien, seré sincera.
Tinc així a la presenta de les mestreses de casa. Ella és Amelia Guillamont-Bord. Molt bon dia.
Bon dia.
Perquè ja tenen programades les activitats nadalenques. Concretament, ahir per la vesprada en van fer una. Va ser en la seu d'ells, que està ahir al passeu de l'estació. Què vau fer ahir?
Pues ahir Amelia? Van fer el veren... Bueno, és un menú nadalenc. Sempre venen, ja fa uns anys que sempre col·laboren Ximo i Carmen Abril i Òscar, de Català del Miso. Mos van fer un menú molt original, també. Sempre mos sorprenen. Sempre es preguntem, a veure este any què feu, però la sorpresa sempre és molt xula. I ahir, va estar molt bé.
Claro, ahir, per exemple, perquè cada volta vos fan la proposta d'un menú per a fer estos Nadals.
Sí, a part del menú que mos presenten i tot, que és, sempre estan espectaculars, a mi per lo menos, a mi particularment m'agrada molt perquè n'hi ha compadreo entre ells i nosaltres i les nostres, totes nosaltres les mestreses, perquè una ho feixina l'altra de l'altra manera i és una manera que estan allí en passillo, que dic jo, on anem sempre en idees noves a casa i estimulades per fer coses noves.
Claro, tenim cuiners davant, els pregunteu ixos trucos, diguérem, que tenen per a que els menjars isquen com vosaltres voleu, no?
Sí, sí.
Cada una li doneu el seu punt. Què vos van presentar ahir?
Pues ahir va fer calamars farcits Òscar. I Ximo va fer redondo, també en dos salses, una italiana, i va estar a les seues d'això molt bé.
I, per exemple, pel redondo, no?
Sí.
Que sempre de ternera,
sí.
Que sempre volem que mos quede mollet, que vos va,
ell,
quins truquitos vos va donar?
Ell diu que ho va fer en un perol, en una olla, va fer en verduretes i tot, claro, això agarra més consistència al sabor... I estava, pues, tendríssim. com a part, després, quan acaben, ho fiquem en tàpers i ho rifem entre totes les assistents. Ahir n'hi havien molts trossets de coses i llavors vam eixir quasi totes en regal, que la que no va sopar, doncs ho té avui per dinar, vull dir, va estar molt bé.
I quanta gent hi havia?
Doncs pues 100 persones.
Ah, ojo,
90 que... i algo que sobre estar el futbol, que quan vam ficar la fetxa no pensàvem en la Champions.
Sí, però així en Villarreal s'ha de pensar sempre sí. Com jugar al Villarreal.
Com jugar.
Jo, per curiositat, jo sempre tinc molta por que em quede dur. Vos va dir algo per a que no vos quedarà dur? Algun tipus de ternera en especial que heu de comprar?
No, ell, la carn, si la guisés i està al xutxu que ell va
el
dir... Pues estava bona.
O sea que el diguem la instrucció que ell va donar és que estiguera al xup-xup.
Sí, i després, en vez de tallar-ho, ell ho talla trossets i més con carpaig o una miqueta més
finet.
Més finet i sempre està més tendret.
Però ell el fa sencer, el redondo,
sí,
no?
Sí, després, sí.
I el que fa és tindre'l...
En una olla.
Quantes hores o quant de rato la va tindre
Coen? Pues això no ho sé perquè no...
No va preguntar ninguna.
O no me vaig enterar jo. Però jo crec que ho hauria de tindre ratet perquè estava tendret.
El xup-xup. I dels calamars farcits? Alguna, sí. Algun truqui?
Pues va dir també... Ell és cus, Òscar, però també... Ahir mos ho va presentar en la pinzeta i això perquè... diu que n'hi ha gent que a millor excurs i van fer una anècdota que diu que un home pues, se va menjar hasta el fil i això diu, el fil m'ha nascit i us filets l'home d'una de les senyores d'allí i ell ho fa la pinzeta i tot molt bé i després també es va
rellenar
sí, ahir en ou dur era ceba era una miqueta diferent. També ell diu que a vegades se fica botifarra,
sí.
Uns altres ingredients, però ahir era aixina.
I ell els cou antes de rellenar-los, es rellena... Doncs
pues allà portava ell ja preparat, uh-huh. Va fer allà en dos focs, va fer el relleno i l'altre va pegar una volteta, uns 10 minutets cada... Pues entre pues 20 minuts, volta i volta, al calamar i a relleno.
Postres?
Els postres espectaculars també, perquè Carmen va fer ahir... unes galletetes i després un merengue però sense ou. Era per gent que diu, això és sempre gent que té al·lèrgies o xiquets que no poden menjar d'això i sempre teniu alguna galleteta
sí.
I el merengue.
O sigui que el postre es diu d'alguna manera en especial?
No mos va dir d'això, però n'hi ha fotos si volen... Bueno,
sí, després
passarem.
Les publicarem.
I va estar molt original. Després en flam veig ja una miqueta i, claro, pots preparar allà unes galletetes i uns tipus merenguet.
Sí.
I
pot menjar
i pot
tot
menjar-ho
el món.
Tota la gent celíaca, que no puguen fer menjar fructosa, vull dir... És un postre que és bo per tot. Jo vaig menjar el trosset de merengue i és com si te menjares una nube.
Sí.
La nube, el gustet de ixe.
O sigui que els plats eren sants.
Sí, molt saludables i molt, molt fàcils de fer.
Eixa és, no hi havia complicació.
No, i a més els ingredients, conforme també va dir Ximo, que cada un després té el seu... Si tu sempre vols ficar api i no en tens, doncs agarres una altra coseta. La base és la base i tu vas ficant el que tingues per casa. Uh-huh. És que a vegades n'hi ha menjars que són molt originals, però per fer-ho després tens que buscar-te molt... previndre molt els ingredients, si no ho tens en casa.
Quan has entrat has dit ui, jo l'únic és que és veritat que no mos abandona Ximo, que el tenim
ahir ell està i oficial
que això també és una sort tindre dos cuiners que vulguin anar sí. A parlar-vos i també a Carmen Abril que és una gran mestra repostera la veritat és que és una sort I avui dia 11 dijous a les 5 de la vespre què teniu en la seu?
Pues avui és el berenar de Nadal com sempre fem tots els anys. Ho preparen conso i loles de pastes i cafè i n'hi ha unes 100 persones també, 90, si n'hi ha algo. Perquè a última hora encara si tenim lloc i venen, pues ho acoplem conforme podem.
És a dir, avui tindreu tot el dia també d'amanir, perquè clar,
sí.
Des de... Des de l'empresa vos portaran lo que és
el catering,
el catering fet, però ell... per manir totes les coses de dins de les taules de...
Sí, perquè com venen s'apunten grups d'amigues, pues intentes en una taula, si ne són 6, 10, les acoples, gent que ve a soles perquè a millor les amigues no poden o algo, intentes acoplar-les en gent que estigui a gust, i n'hi ha molta gent molt espontània que el que vol és anar a conèixer gent. Fan a mi ficar música que així no conec gent.
Això és meravellós.
Que això m'encanta perquè s'acoplen molt bé.
És això és meravellós.
És una manera de ser molt xula.
Bé, hem tingut el menú que el van fer ahir, el berenar, que serà esta vesprà, i el dimarts que ve, què teniu?
El dimarts a les 5, així en la Caixa Rural, tenim el... els centres de flors que sempre elabora José Ramón de Centre Flor. La veritat és que cada vegada es fa més bonicos, s'esmera molt. Jo crec que acaba un any i està pensant a l'any que ve a veure quina sorpresa ens dona i com ho pot elaborar. Fa uns centres ja preparats i els altres ens ho explica allí també, que també sempre te dona idees, claro. Perquè en tot el que tenim en casa podem reciclar i anar a comprar-li alguna bola que ell fica que mos agrada. Això sempre és una manera d'adornar casa d'una altra manera diferent. Després, els centres col·labora la Caixa Rural en una, també, i els rifem. Si n'hi ha posseig, diu, i 20 rams, fem una rifa i n'hi ha senyors
que se'n van...
De tota la gent que acudís. I la veritat és que si a mi me va ser un any un superbonico. I jo dic, mira, si era graciós i gran, que jo dic, tindré que llevar cos del comedor que no m'entra. Molt bonico, la veritat.
Cal dir que heu tingut també un viatge a Andorra.
Sí, vam estar el dia 1, 2 i 3. El viatge el fem tota la Federació de Castelló. Nosaltres vam anar a Castelló, Onda i Villarreal. I m'agrada també molt perquè... N'hi ha un companyerisme en els altres pobles, també t'expliquen el que fan, nosaltres el que fem, ens donem idees i és molt bo, és graciós. És...
Cal dir que esteu dins d'una federació.
Sí, sí, la Federació de Castelló. I després també estem en Tírius, que és València, Castelló i Alacant, i després Nacional, vull dir... La qüestió és estar federades, perquè sempre el que no aporta per un costat ho aporta en un altre.
També heu estat fent o feu un taller de bellesa.
Sí, ens reunim els dijousos de 10 a 12 i el taller l'he fet jo, perquè volien una coseta per de matí, jo dic, pues mira, jo de matí estic lliure, en dijous ja anem. I és un taller de bellesa, però molt col·loquial.
Sí.
Jo he estat 32 anys treballant d'estètica, pues el que jo he pogut aportar m'ha anat fent. I vam començar explicant classes de pell, anar a comprar els cosmètics, a veure, per no carregar-nos moltes coses en casa i agarrar el que de veritat, saber com ho podem aplicar. I així n'estem. Passem allí un parell d'horetes i cada una porta també les seues vivències, està molt bé. Jo me fico això, tu te fiques allò i és una manera d'estar juntes pues, un dijous de matí.
També teniu un punt de lectura.
Sí, això és en dimecres de 4 a 6, fem jocs de taula, que cada vegada pues, anem jugant així a diverses coses, i després allà hi ha un punt de lectura que aportem llibres i allà els intercanviem i ens aconsellem. Jo he llegit este, doncs pues, va, ara tu canvia-me'l. I també ve perquè n'hi ha gent que no és mestressa de casa, veuen allà obert, i fan, a mi ja me puc, o venen, mos podem aportar este llibre, això és el que volem, que vagin rodant. Si després es tornen, m'ho porten nosaltres, es porten a un altre puesto,
claro.
I és una manera de fomentar una miqueta, i de passo que venen, allà canviar-se, pues, una comenta coses, i està bé.
Teniu loteria de Nadal?
Sí.
I és de l'administració de Miguel Batalla, sí. el nostre company?
Sí, sí. Encara ne queda, si algú s'anima a anar, és el... Bueno, allí tenen el lletrero i...
És el carrer Benedito número 7.
Sí.
I el número està molt bé.
I sí, jo crec que és el guanyador.
El guanyador, sí. El 64-26-0. I no porta recàrrec.
No, perquè des de la pandèmia nosaltres fem també participacions de papeletes i ara vam dir, pues mira, allí i el que no guanyem en la loteria gràcies a l'aportació de les quotes de les ames de casa i mos manteníem, pues la loteria, mira, agarren un dècim, són 20 euros que participen i a rodar, a veure què passa.
Amèlia, quina és la missió principal de l'Associació de Mestresses de Casa hacia Vila-real?
Pues jo crec que n'hi ha moltes associacions, o que és que esta és de molts anys i n'hi ha que mantindre-la perquè la veritat que la gent que ha anat antes de nosaltres ha fet entonces moltíssima faena, perquè jo sempre ho dic, ara és més fàcil associar-se, però quan van a començar elles, i més en dones ho tenien no mal, superdifícil, i van luchant molt, i pues, gràcies a tota aquesta gent, ara estem ahí un grup que podem fer activitats i estar molt a gust. I jo crec que la nostra associació és, també com fem xarles, els viatges, estem en contacte també en la federació i si ens poden aportar alguna cosa, nosaltres també ho intentem fer en activitat, és estar un punt d'encontre que a millor un matí o una vesprà pues se'n van a una xarla o venen un viatge i venen a gust. N'hi ha persones que, sobretot dones, se queden viudes, a millor són dos o tres, i a millor en un viatge que vagin els amics i tot això, conforme anaven antes, pues no van, se'n venen ara amb nosaltres. I molta gent jove que a millor s'ha prejubilat o té un poquet més de temps lliure, pues si l'home se queda cuidant al net, com és el meu cas, pues me'n vaig jo en elles. I això,
bueno,
els viatges.
Jo crec que els objectius els tens clars,
sí,
acabar
sí,
una neu.
I després, pues això, anar... Som un grup que la veritat el grup de treball està molt bé perquè ne som 28 de la Junta, tot és molt treballadores perquè ara mateix pues estan amanint totes les taules i estan allí en els lletrerets, això, fiquem. La veritat que totes aporten tot el que poden. I això, anar fent idees.
Hi han socis, és a dir, n'hi han mestresos de casa?
Tal com mestresos, no. No n'hi ha. El que és que, mira, venen a xarles cada vegada ja ve algun home. S'interessa, pues, si millor ve la dona. Viatges, per supost, ja fa molts anys que venen. Si són la parella, l'home. Però també ve a haver alguna persona solta que, a millor, pues, una persona que està soles i se'n ven nosaltres. I som totes... M'agrada perquè ve a gust, no? Hi ha sobretot una persona de la Vila Vella que la m'ha adoptat fa almenys 10 anys. I a mi m'encanta perquè si ja mos queda i fa, a veure què teniu previst, pues això puc anar allò també. I se'n ve en nosaltres.
Clar, és un mes.
Sí.
A mi m'agradaria que em parlares de si hi ha algun projecte nou que vulgueu impulsar en estos pròxims mesos. És a dir, teniu alguna cosa dins del cap que vos està rondant?
Pues ara començarem el curs, per supost seguirem tots aquests tallers que teníem. Ve Santa Àgueda, que en febrer, que també ja és el berenar, la missa, això seguirem. I tenim també... Este any van fer el viatge de la primera setmana de juny, que això sempre se queda establit la primera setmana de juny. Este any estem mirant a veure per Galícia, ja ho direm segur perquè no, ara ens tenim que reunir esta setmana en la federació i a veure què podem fer. I també van fer un creuer en la federació en octubre, del 13 al 19 d'octubre, i va estar molt bé. Vam anar molta gent de Vila-real, en total de la província anirem 110, i vam fer un grup tan... Estem en contacte i ja estem pensant per l'any que ve un altre creuer tots. L'any que ve un anem... Vull dir que això també està previst. Després volem fer un musical, que això també l'any passat no vam poder per circumstàncies. Aquest any també el farem a Madrid. De passo que veiem algo per allí, rodarem algun musical.
Com valores, Amèlia, la participació de les noves generacions?
Pues entran gent més jove, el que és que s'apunten, n'hi ha gent que està prejubilada, que és la que ara ja ve més i aporta idees més noves, i després n'hi ha un sector que te diuen, nosaltres només acabem a millors treballs i això anirem, però de moment, si poden escapar, si alguna cosa venen. Això és el que jo volguera també, que no se perguera l'associació, perquè n'hi ha, això som, n'hi ha gent major que és molt participativa, té moltes ganes, però l'edat també no perdona.
Clar, no li acompanya. A mi m'agradaria també que ens digueres l'associació, el paper que juga en la vida cultural i social de Vila-real, és dir, què aporteu a la cultura i a la societat?
Pues nosaltres, mira, tot el que ens criden de l'Ajuntament, d'alguna altra associació, que cada vegada estem més juntes, les associacions, jo crec que si fan alguna activitat, et criden, intentes anar, conèixer-los, igual que ens coneguen a nosaltres, i l'Ajuntament, mira, nosaltres encara formem part del jurat de les tapes. Participem també en el que podem en la olla de la Plana. Després, mos criden, si fan algun acte, intentem acudir. Si no pot anar una persona, pues anem una altra, i intentem tot el que mos criden anar.
Heu establit sinergies en altres entitats locals, en altres associacions?
Sí, nosaltres intentem fer alguna xarra que vinguin i que coneguen a l'associació. Últimament va vindre la Creu Roja, que a mi me va sorprendre, perquè jo pensava que fent unes activitats les altres les desconeixia completament. Ens ho va proposar Anna, van vindre, i la veritat que la gent, si ho coneixen, participen més. Perquè clar, si estem aixina un poquet pardilles en la matèria, doncs pues no da so. I en l'associació de càncer també. I després gent particular que t'hi diu, mira, jo he muntat, vi sempre este taller de memòria. Pues venen, ho expliquen, si alguna pot fer alguna xarra, o per lo menos coneixen el centre i intenten anar.
Uh-huh. Vosaltres treballeu per a transmetre aquests valors de convivència, solidaritat i sostenibilitat, clar, perquè sí, evidentment hem de caminar cap ahí.
Sí, i a mi també m'agrada, perquè jo dic que la esta associació tenim que fomentar l'empatia. Jo soc, això m'encanta, perquè allí a millor ve gent de, pues a millor un sector, ve una altra gent que pensa completament diferent, a hi ha una mescla de moltes
formes de pensar
que donen valors a unes coses, a les altres no, i a mi el que jo vull fomentar és també que la gent siga un poquet empàtica en els altres socis. I això pense que a poc ho aconseguim.
Convivència, sí, perquè que siguin solidaris
perquè
un,
a millor
unes amb altres.
Perquè a millor no participen molt perquè no els agrada, però l'altre sí, pues unes coses per altres.
Amèlia, vos esteu adaptant als canvis socials i sobretot tecnològics?
Això sí que ens falta, perquè la gent que està un poquet més preparada per aportar a millor alguna xarxa social i això, no tenen temps i ens costa un poquet, però a poquet anirem fent.
Tu arribes a ser presidenta. T'agradaria ser algun tipus de llegat de la teua presidència?
Pues a mi m'agradaria, mira, que el que van a començar, que jo sempre ho dic, les persones tes majors, que jo este estiu me vaig agarrar totes les actes des de l'any 74, que van a començar, me les vaig llegir totes, que era una cosa que jo tenia pendent, perquè ara podem saber el present i el futur, però a mi m'agrada saber també el passat i els valors que van transmetre. I m'agradaria que tot el que elles han luchat, perquè han luchat moltíssim, seguir-ho i intentar, pues, aportar coses noves i estar oberta l'associació a la gent que vulga donar idees.
Pues Amèlia Guillamón, gràcies per haver vingut, per haver-nos contat tot això, però bueno, espero que no siga l'últim que me contes, perquè tots aquests projectes que teniu pendents has de vindre a contar molts,
pues
en antelació.
Gràcies. Sí, moltes gràcies també per la vostra oferiment.
Bons Nadals.
Gràcies igualment i passeu molts bons Nadals.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Vila-real. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios o para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en carretera de Onda 95 en Villarreal. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.
¿Quieres reformar tu casa?
En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Villarreal, dirigida a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
Est hivern, els teus plans s'enlairen des de l'aeroport de Castelló. Tria la teua destinació i connecta de manera ràpida, còmoda i senzilla. L'hivern vola. Tu també. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Llega el primer aniversario del Mega Tardeo Remember y Éxitos. Un año después, seguimos igual que el primer día, con la pasión encendida, la música de nuestras vidas y un público que es maravilloso. El sábado 13 de diciembre, desde las 16:30 horas, volvemos a la Sala MOM con el Mega Tardeo Remember y Éxitos primer aniversario. Pista Remember, Jorge Killer, Hosby, Tonet Marzá, Vicente Añó, Pista Pop Rock 80s y 90s con Benny García. Porque este aniversario no es solo una fiesta, es un gracias. Un gracias por cada tardeo, cada baile, cada historia, cada locura compartida. Sois vosotros quienes hacéis que Rememberos.es sea una familia.
Invitaciones gratuitas hasta las 6 de la tarde y entradas anticipadas en rememberos.es.
Salamón, Avenida Grecia 23, Villarreal, Castellón. Prepárate, el primer aniversario lo celebramos como merecemos. ¡A lo grande!
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Y la Guardia Civil ha detinguta a Onda un home sobre el qual pesava una ordre de cerca i captura dictada per l'Audiència Provincial de Castelló, quien havia ordenat l'ingrés a presó. El fugitiu estava en parador desconegut des de l'octubre del 2024 i portava una vida itinerant, allotjant-se en casetes de camp i movent-se per zones aïllades. Tot just mantenia contacte amb la població i canviava sovint d'ubicació per evitar ser localitzat per les forces de seguretat. Les investigacions van permetre esbrinar que utilitzava diversos telèfons mòbils, diferents vehicles i comptava amb suports externs per a amagar-se. A finals de novembre, els agents van aconseguir situar-lo a Betxí, on es va establir un dispositiu de vigilància discreta que va permetre ubicar-lo dies després als voltants del municipi. Quan va ser localitzat, els guàrdies civils li van donar l'alto. Alto que l'home va fer cas omís i va emprendre una arriscada fugida posant en perill a altres usuaris de la via. Després de circular per camins rurals que connecten Betxí, Villarreal i Onda, va acabar impactant contra un camió que feia labors de recol·lecció de cítrics. Dos treballadors van resultar ferits i van ser traslladats a un centre hospitalari. Després de l'impacte, aquest va intentar retrocedir amb el seu vehicle i va col·lisionar contra el cotxe oficial per continuar la fugida. Tot seguit va abandonar l'automòbil i va intentar fugir a peu pels camps de tarongers, però va ser aconseguit, alcançat als pocs metres després d'oposar una forta resistència. A més de les requisitoris judicials vigents, se li atribuís els delictes d'atemptat a l'agent de l'autoritat, desobediència, conducció temerària, lesions per imprudència i dos delictes de robatori amb força a les localitats de Villarreal i Onda. I durant el passat mes de novembre, per la... l'actuació de trànsit de la Guàrdia Civil a la Comunitat Valenciana, es va posar a disposició judicial com presumptes autors de delictes contra la seguretat vial un total de 214 conductors, 88 per conduir sense permís o llicència, dels quals 39 són per pèrdua total de punts, 5 per ser privats cautelarment per decisió judicial, 1 per ser privat definitivament per decisió també judicial i 43 per no haver obtingut mai el permís o llicència, 114 per fer-ho baix els efectes de begudes alcohòliques, 3 per excés de velocitat, 6 per conducció temerària i 3 per conduir amb drogues al organisme. D'estos, a la província de Castelló es va actuar contra 12 conductors per manca de permís o llicència, 15 conductors per conduir baix els efectes de l'alcohol i 1 per conducció temerària. I la Diputació de Castelló premia l'originalitat i el talent en el concurs de microrelats de persones majors més multitudinari. Ha sigut la diputada de Benestar Social, Marisa Torlà, que ha destacat el gran acolliment que ha sigut enguany este concurs amb la participació de 112 persones de tota la província. El lema triat de la present edició del certamen ha sigut "El meu primer gran sí", un tema carregat d'emocions, records i decisions que van marcar un abans i un després en la vida de cada persona. Escoltem a la diputada de Benestar Social, Marisa Torlà.
Un certamen que con el paso de los años ha crecido, se ha consolidado y sobre todo ha demostrado algo que siempre decimos, pero que hoy se siente con especial fuerza. Nuestra provincia está llena de talento, de memoria y de vida. Quiero comenzar agradeciendo a las 112 personas que este año habéis participado. 112 historias, 112 voces, 112 momentos convertidos en literatura. Esta ha sido la edición, como han dicho anteriormente, con mayor participación, y no es casualidad. Cuando se ofrecen espacios para expresar, para recordar y para compartir, la respuesta siempre es enorme. Porque este concurso es mucho más que un premio. Es un ejercicio de envejecimiento activo, de creatividad y de autocuidado emocional. Es también una forma de mantener viva la memoria, de transformar vivencias en palabras y de celebrar que nunca es tarde para decir, sentir o escribir algo por primera vez.
I la Unió adverteix que una nova decisió europea incrementarà els costos per als agricultors valencians i li farà perdre competitivitat enfront de terceros països. Es tracta de l'aplicació de mecanismes d'ajust en frontera per carboni que augmentarà encara més si cap el preu dels fertilitzants. L'organització ha convocat una manifestació tractorada el 18 de desembre a València per a denunciar precisament aquestes males polítiques que ofeguen al cap valencià. Escoltem al secretari general de la Unió, Carles Peris.
La Unió adverteix d'una nova decisió europea que va suposar un increment dels costos de les explotacions al pujar el preu d'un element bàsic en les produccions com són els fertilitzants, que estaran sotmesos al mecanisme d'ajust en frontera per carboni. Des de l'organització qüestionem que si sols assumim nosaltres els objectius creixents en matèria ambiental i climàtica i els productes de tercers països no estan sotmesos a aquestes correccions equivalents o, per exemple, que complisquen els mateixos estàndards de producció, al final s'està produint també un dumping climàtic i s'està generant un desequilibri inassumible que ens fa perdre competitivitat en els principals mercats. Aquestes qüestions la Unió també les reivindicarà el pròxim 18 de desembre en la manifestació tractorada convocada a València per a denunciar que aquest tipus de polítiques ofeguen el camp valencià.
I I així, en Vila-real, el Partit Popular lamenta que els delictes a la ciutat s'hagin incrementat un 10,4% en el 2025. Ha sigut la regidora del Partit Popular, Gemma Ferreres, qui ha apuntat que Vila-real és el municipi de la província de Castelló major de 20.000 habitants, on més han augmentat els delictes en els últims anys, així com una de les 10 localitats valencianes on major nombre d'actes delictius s'han produït. Això és o està replegat en un informe del Ministeri d'Interior sobre les dades de criminalitat que correspon al tercer trimestre del 2025. Apunten com a responsable als governants del Partit Socialista, per una banda, i per l'altra l'equip de govern de Benlló, que ha desmantelat el cos de policia local en els últims 15 anys. Anem a escoltar-la.
Des del Partit Popular de Vila-real lamentem que els delictes hagin incrementat a la nostra ciutat un 10,4% en 2025, com recull un informe sobre criminalitat del Ministeri de l'Interior. Els principals responsables d'aquest problema són l'alcalde de la ciutat, que ha desmantelat el cos de la policia local des de que ell és alcalde, i Pedro Sánchez, que segueix sense complir la seva paraula, que és iniciar la construcció de la nova comissaria de policia nacional i completar la plantilla d'agents, que en aquests moments no està completa. És molt preocupant que mentre els veïns paguen més pels seus impostos, els delictes continuen pujant. El que necessiten els vilarealencs és viure en una ciutat segura i tranquil·la.
I segona jornada de vaga entre la comunitat educativa en esta darrera legislatura a la Comunitat Valenciana. Este dijous els principals sindicats de l'ensenyament han convocat una aturada general per al professorat públic valencià no universitari. A més, durant la jornada d'avui hi ha previstes fins a 16 propostes i manifestacions al llarg del territori. Entre les reivindicacions reclamen millores salarials, la baixada de les ràtios i més mitjans per atendre la inclusió educativa. Així doncs, demanen que la posada en marxa d'una negociació urgent i efectiva que permeta revertir esta diferència salarial i laboral que asseguren arrossega el professorat valencià respecte al conjunt de l'Estat. Recalquen que no poden continuar situant-se a la cua mentre augmenta la complexitat de l'atenció educativa i la sobrecàrrega de treball. Els sindicats convocats han reclamat a la nova consellera d'Educació, Maria del Carmen Ortí, una reunió urgent per abordar les demandes laborals del col·lectiu que substituïsca la llei de llibertat educativa que diuen arracona el valencià. Ortí té el repte d'estrenar-se amb una jornada de vaga del personal de la Generalitat i d'Educació. Així no ho ha assenyalat el portaveu de l'Estep, Marc Candela, en la concentració convocada aquest matí a les portes de la Conselleria d'Educació. I Compromís defensa i s'increment salarial de 2.800 euros a l'any per al professorat en valencià. Anem a escoltar l'àudio que tenim de el representant de Compromís.
El missatge de Compromís és clar. Estem ací per a plantar-li cara al pitjor govern de la història, però estem ací també per a plantejar propostes de govern. En Compromís estem preparades per a governar. I des d'aquest punt de vista hem registrat en les Corts Valencianes una proposta concreta d'increment salarial per als docents valencians d'aproximadament un 8% i que ha de ser l'inici de les futures negociacions d'un futur govern honest i progressista de la Generalitat Valenciana. Una proposta que entregarem la setmana. Els i les docents valencians no poden continuar sent els pitjors pagats de l'Estat.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Caixa Rural Vila-real et convida a viure l'esperit d'estes festes amb el seu tradicional concert de Nadal a càrrec de la Unió Musical La Lira. El proper 20 de desembre, a les 6:30, a la sala d'actes de la Fundació. Pots recollir la teua invitació el dimarts 16 de 6 a 9 i el dimecres 17 de 9 a 1 al punt d'atenció del centre social. 2 per persona fins a esgotar entrades. Fundació Caixa Rural et desitja bon Nadal.
Bé, quan estan a punt de tocar les 2 del migdia, ens acomiadem fins demà, que ja estarem a divendres. Un bonico dia, no? Fins demà. Que ja no creix en la gent.